Ens acompanya el vicepresident del Cercle Català de Negocis, especialista en dret internacional i autor del llibre Delenda est Hispania, Albert Pont, que aquest dimecres ha presentat a la Casa de Cultura el llibre. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com valora l'èxit aclaparador que està tenint el llibre, tant a Catalunya com aquí a Sant Cugat?
Sí, la veritat és que no ens ho esperàvem. S'han fet ja cinc edicions, s'està preparant la sisena, dijous passat va sortir la quarta, dimarts la cinquena, i bé, sembla que està tenint un impacte considerable, i especialment pel contingut, perquè estableix qüestions que fins ara no s'havien plantejat dins del sobiranisme, qüestions per les que haurà de passar Catalunya tard o d'hora, sobretot si el procés d'independència acaba en bon port, qüestions com per exemple el tema de la Unió Europea, el repartiment de béns i deutes de l'Estat, vull dir, quina part del deute de l'Estat hauríem d'assumir, i moltes altres qüestions de caràcter històric, jurídic, que crec que poden ser de l'interès del públic en general.
Per situar a l'oient, què vol dir Delenda est Hispania?
Bé, Delenda est Hispania és una frase que aprenc de Cató el Vell, que va pronunciar contra Cartago, que va dir Delenda est Cartago. Hem de pensar que en aquell moment hi havia una gran rivalitat entre les dues ciutats imperials, Roma i Cartago. Roma era la capital de l'imperi, tots els camins portaven a Roma, és com dir, totes les infraestructures anaven a Roma. Mentre que Cartago era una ciutat de caràcter fenici, vull dir mercantil, burgesa, si es pot utilitzar aquest terme en l'època dels romans. El cas és que eren dues ciutats amb dues idiosincràcies completament diferents i contraposades. I en certa ocasió Cartago va tenir l'oportunitat de fer-se amb el poder de tot l'imperi i va desaprofitar aquella ocasió, va desaprofitar aquella oportunitat per fer-se valer davant de Roma. I el cas és que això li va passar factura, i és que Roma va acabar destruint Cartago. I per tant volia fer un paral·lelisme entre aquella situació i la situació que hi ha ara entre Madrid i Barcelona, i que les situacions, de les oportunitats que es perden, poden passar factura en contra de Barcelona en aquest cas.
Seguint doncs aquesta metàfora, estem en una guerra púnica.
Estem en una guerra púnica. Bé, jo no ho diria tant, però sí que des de certs mitjans de Madrid i d'Espanya en general s'ha generat com una certa animadversió cap a Catalunya, una incomprensió absoluta, i jo crec que ara ja no és ni hora ni de fer pedagogia ni res. És a dir, arriba un punt que hem d'entendre que la bona fe, el pactisme, la negociació, el pragmatisme, tot això està molt bé, però tot això té un límit, i crec que Espanya ha fet rebassar tots els límits possibles, i ara entenem que ja no hi ha marxa enrere i hem de continuar a fer el nostre camí i a desitjar el millor per la resta dels espanyols.
Què pot passar un cop Catalunya es declari independent?
Bé, poden passar moltes coses, es poden obrir molts escenaris diferents. En principi el procés creiem que no serà massa llarg, tot i que és molt possible que l'Estat espanyol intenti dilatar-ho el màxim possible i intentin recórrer ja no només a institucions com el Tribunal Constitucional, el Consell d'Estat, etc., sinó amb altres institucions de caràcter castrense, per exemple, no? Què pot passar? Doncs simplement passarà que s'hauran d'obrir negociacions amb la Unió Europea i amb la comunitat internacional perquè Catalunya sigui reconeguda com a entitat de dret internacional. Vull dir que acabarà passant allò que ha passat amb la resta de països de l'Europa de l'Est i de molts altres continents que s'han acabat independitzant. Hem de pensar que una secessió, malgrat que és molt complexa perquè hi ha moltes qüestions a debatre, des dels prefixos telefònics fins als codis bancaris, fins al repartiment de béns i deutes de l'Estat, és a dir, és tot molt complexa, però hem de pensar que tot això està previst pel dret internacional i per la pràctica internacional, i per tant ens passarà a nosaltres el que ha passat doncs amb les repúbliques bàltiques, amb altres països que s'han independitzat de potències encara molt més grans i perilloses que l'Estat espanyol.
Hi haurà moltes coses a discutir a banda de doncs el que comentava, doncs el tema de, bueno, repartir drets i deures. Això com ho preveu vostè?
Bé, aquí hi ha un debat molt molt encès que encara s'encendrà molt més. Per què? Perquè l'Estat espanyol té un deute que no pot assumir. L'Estat espanyol té un deute que no pot pagar. No el pot pagar ni amb Catalunya ni sense Catalunya. Aleshores, en principi, el deute de l'Estat espanyol, hi ha qui diu que hauria d'anar repartit a parts iguals, proporcionalment, en funció del pes demogràfic de Catalunya i la resta de territoris de l'Estat. Això vol dir que a Catalunya ens correspondria assumir un 16% del deute de l'Estat espanyol. D'acord? El cas és que nosaltres, des del Cercle Català de Negocis, hem fet ja els nostres estudis des de fa un any enrere, i hem hem considerat, en base a la pràctica internacional, al dret internacional, que això no ha de ser així. És a dir, Catalunya assumirà directament tota una sèrie d'actius, com els aeroports, els ports, les xarxes de ferroviàries de ferrocarril, de mercaderies i de passatgers, d'aves, etc. Però al mateix temps entenem que ha d'assumir el 100% del deute que ha generat l'Estat espanyol per inversions fetes a Catalunya, d'acord? Però de la mateixa manera ha d'assumir el 0% del deute que hagi contret l'Estat espanyol per realitzar inversions i serveis fora del territori de Catalunya. Per tant, ja veiem aquí que no serà un 16% ni molt menys, perquè precisament el que ve denunciant el Cercle Català de Negocis des de fa dècades, des de fa 4 anys enrere, però que des de fa dècades estem sotmesos amb un espoli fiscal i amb una manca d'inversions en infraestructures de l'Estat a Catalunya. Vol dir que veiem que hi ha molt de marge a jugar. També una altra qüestió és què passarà amb el deute de la Generalitat, que considerem que també s'ha de posar sobre la taula de negociació. Són moltes coses les que hi ha, com veus.
Com es combat el discurs de la por?
El discurs de la por no s'ha de combatre. És a dir, jo crec que els catalans ja hem d'estar immunitzats a hores d'ara de qualsevol energumen que porti galons o de qualsevol fill de Guàrdia Civil fotut a política que ens vingui a dir que Catalunya haurà de sortir de la Unió Europea, que Catalunya li posaran aranzels, que Catalunya li posaran fronteres. Escolti'm, això no funciona així. Espanya té encara avui dia una idiosincràsia que és la del segle XIX, però el món no és el del segle XIX. Jo crec que el discurs de la por es combat amb la raó, es combat parlant i simplement mirant cap al futur. Sabem que fins ara les relacions Catalunya i Espanya han estat molt conflictives, però nosaltres no ens independitzem per continuar el conflicte des d'un estat català, no? Ens independitzem per fer la nostra vida, per poder gestionar els nostres recursos, simplement per poder ser un país normal i persones normals.
I ja per acabar, vostè, faci'ns d'oracle, com preveu la Catalunya independent, la veu a tocar i quan la veu?
Bé, el president Mas en aquest sentit ha establert un tempo que podria ser aproximadament dins de la propera legislatura. Això ens situa a 4 anys vista. Nosaltres des del Cercle Català de Negocis que creiem que la situació tant política com econòmica i sobretot la situació econòmica espanyola no permet demorar gaire més prendre certes decisions. Considerem que el president Mas, ja estan convocades les eleccions, després de les eleccions s'haurà de convocar al Parlament i una vegada convocat al Parlament, molt probablement immediatament s'haurà de convocar un referèndum popular a nivell de Catalunya per veure quina és l'opinió de la població. El problema és que l'Estat espanyol intentarà trigar tot el possible en posicionar-se en favor o en contra d'aquest referèndum, que ja sabem que estarà en contra, però no ho diran públicament a nivell de Tribunal Constitucional, Consell d'Estat, Govern, per intentar per intentar allargar-ho el màxim possible. El que passa és que també considerem que aquest referèndum no s'acabarà fent. És a dir, l'Estat espanyol s'hi negarà i aleshores, una vegada el referèndum no sigui possible fer-ho, simplement la Generalitat de Catalunya tindrà l'oportunitat d'optar per la declaració unilateral d'independència o bé per fer un referèndum a través de l'Associació de Municipis per la Independència. Jo crec que això està en un període de temps d'uns mesos, màxim un any.
Simplement, esforçats també per les circumstàncies de la crisi econòmica.
I no només de la crisi econòmica, sinó també per pressió de tot plegat. És a dir, en aquests moments la Generalitat ni tan sols pot fer front a les seves despeses corrents. És que aquesta setmana passada ens hem reunit amb un conseller, amb el conseller Mas-Collell, i aquest senyor fins fa uns mesos tenia tot un equip d'economistes que treballaven per la Generalitat i ara simplement és ell i un altre economista, i prou. És a dir, com pot ser que un país tingui només un ministre d'Economia que estigui assessorat només per una persona? És a dir, és que és absurd, és demencial, quan nosaltres no hauríem de passar per això, quan nosaltres hauríem de tenir superàvit i no un dèficit que ens ofega econòmicament.
Doncs Albert Pont, moltíssimes gràcies per atendre Cuat.cat i fins la propera.
Doncs moltes gràcies, molt bon dia.